Són les 7 i 9 minuts de la tarda. Benvinguts a InfoSport, al programa d'esports de Ripollet Ràdio, al 91.3 de la FM. Arribem a la meitat del mes de maig, amb moltes competicions disputant ja les darreres jornades, jugant-se els objectius de tota la temporada pels equips locals. Avui parlarem de tenis taula, de futbol, amb la derrota del Ripollet i el derbi de l'escola Can Mas, hoquei, patins i bàsquet. A la part tècnica en Jordi Puy, us parla Marian Calvo i comencem. Comencem, com sempre, amb el tennis taula, que avui parlarem doncs el campionat que s'ha disputat a les Bolles Blanques. Parlem amb el Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Campionats a les Bolles Blanques, sobretot la lliga femenina. Satisfets amb els resultats i com va anar tot plegat?
Doncs mira, és una lliga que femenina d'edats, que la federació obliga que juguin una jugadora alevín i una infantil. Es fa estil Copa Davis, dos individuals, un doble i dos individuals, i tu pots alinear dues jugadores juvenils, infantils, però només una en competició, diguéssim. Entens què vull dir?
Sí.
Si el cas de la Judit, que és infantil, i la Marta Peña no en dos juga, doncs una pot jugar l'individual i pot jugar el doble, però no pot jugar el doble a les dues infantils, no? La que ha jugat sempre és la jugadora alevín, que està promocionada a l'alevín. És una lliga que es va fer amb concentracions. La primera va tenir lloc el 21 de gener, que es va fer a Ripollet. La segona es va fer la concentració per equips que juguen tots de tots de matí i tarda. La segona va ser a Sabadell i la tercera fase va ser aquest dissabte a Borges Blanques. Va quedar primer el Falcons de Sabadell, segon l'Esparguera i tercer el Club Tenis Taula Ripollet. I nosaltres hem sigut els únics que, diguéssim, hem anat fent canvi de jugadores, no? O sigui, jugava la Judit, no jugava la Marta. I van quedar tercers, hem de dir que la Judit, la Gutiérrez, ha sigut l'única jugadora imbatuda en aquest campionat.
Quines expectatives teniu en aquesta concentració a les Bolles Blanques?
Aquesta concentració a les Bolles Blanques, que és la Lliga Femenina d'Edats, és per promocionar les jugadores alevins. No? Perquè vagin fent competició, i més que més és perquè després del torneig que juguen entre tots, que es feia un partit al dematí a les 10, un altre a les 2 i l'altre a les 4 de la tarda, a les diferents concentracions. Llavors es van atinar tots junts, els pares amb un cantó i els crios amb uns altres, més que més perquè hi hagi hermandat, m'entens què vull dir?
Sí.
Hermandat, que siguin rivals quan juguin, però que siguin amics a l'hora del dinar, no? I realment es fa per això, per això i per promocionar les jugadores alevins. Alevins i benjamins i infantils.
I com analitzes la participació de les bolletenques?
Bé, perquè vull dir, el Flacons de Sabadell és un equip fort, que han jugat sempre les mateixes jugadores, l'Esparguera han jugat sempre les mateixes jugadores i nosaltres, doncs, han fet la roda, no? Potser si haguéssim fet un equip sempre titular, millor serien campions, però nosaltres hem fet la roda, que juguessin tots, i han quedat tercers i la valoració doncs, és positiva, no?
Aquesta, quina és la concentració final o quin calendari final teniu?
Mira, teniu calendari final, ara aquest diumenge es disputa des d'aquest dimarts, o sigui, des de demà, fins diumenge es disputa a Platja d'Aro o al torneig internacional que ve Itàlia, Alemanya, Japó, Rússia, Croàcia, Israel, Rússia, quasi 28 països, i allà hi van els jugadors del Ripollet, hi va la Mireia Peretó i Lídia Rodríguez, i Lídia Rico, a la qualitat de juvenils, i amb infantils l'Albert Vilardell, tres jugadors seleccionats per la selecció espanyola per jugar aquest torneig. Llavors quedarà a finals d'aquest mes de maig el top nacional amb els millors jugadors d'Espanya que serà a Alicant i hi ha preparació per anar del 22 al 2 de juliol als Campionats d'Espanya a Almeria i final de temporada.
Quines possibilitats tenen els nostres de cara a aquest campionat a Platja d'Aro?
Aquest de Platja d'Aro és sobretot és foguejar-se i jugar en diferents equips i jugadors internacionals, no? No és per cap campionat d'Europa, no ningú queda campió d'Europa, sinó que és una concentració de 28 països perquè s'enfrenten en aquestes categories aquests jugadors i fer un bon nivell, però no vol dir que sigui valedit per un campionat d'Europa ni res de res, eh? Sí. Però sempre és important doncs, fer uns bons resultats, no? Amb jugadors com contra Itàlia, Alemanya, Japó, Rússia, Croàcia, Israel, França, Vull dir que jugador de tots els estils, no? I el bo és que del Ripollet, doncs, tres jugadors del Ripollet, que això és important amb la selecció espanyola.
Encara que doncs, el més important és que els jugadors competeixin i augmentin el seu nivell, pel guanyador m'imagino que hi haurà algun premi, alguna medalla.
Sí, hi ha premis, hi ha medalles, no? Però l'important és la participació de que et codeixes amb el millor d'Europa, amb el millor del món, diguéssim, d'aquestes categories juvenil i infantil, tant masculí com femení. A més, com a entrenador de la selecció espanyola, hi anirà el Miquel Arnau, també,
Només el Miquel?
Sí, van a tres entrenadors, però el Miquel Arnau del Ripollet també estarà allà, vull dir que llavors el dilluns següent algú es pot parlar ell de com anar, perquè ell marxa demà i estarà allà fins diumenge.
D'acord.
Acabarà el diumenge al migdia.
Doncs intentarem parlar amb ell. Ramon, parlant ja en global de la temporada, no només ja del campionat de les Borges Blanques, oficialment quan s'atura la competició a tots els nivells del club?
Oficialment s'acabarà el mes de juliol.
Mes de juliol.
Quan tornem el dia 2 el dia 3 tornarem d'Almeria. I s'haurà acabat tot. S'ha d'entrenar fins juliol i a partir del juliol, vacances. Agost venen molts tornejos que es fan,
sí.
Però vull dir, volen ja ser lliure d'anar-hi, el que vulgui anar, qui va, el que no va, no hi va. Vull dir, no és obligació ni per clubs, també són tornejos a nivell individual.
I en principi la postura del club és que descansin els jugadors?
Sí,
o...
sí, els jugadors que descansin, però si volen participar-hi, perquè a vegades aquests tornejos que hi ha trofeig i a més hi ha diners pel mig, no? Doncs llavors cada jugador és lliure d'anar-hi o no anar-hi. Però vull dir, pràcticament el juliol s'acaba la competició.
D'acord. Parlem dels primers equips del masculí i femení que doncs, bueno, han assolit els seus objectius a tots dos, a aconseguir la salvació. De cara a la propera temporada, creus que hi haurà gaires canvis en les plantilles?
No hi haurà canvis. El que passa és que hi haurà canvis, a millor... Algun jugador que jugava primera pot arribar a jugar tercera i algun de tercera fer el salt definitiu i quedar-se a segona. Cas d'Albert Vilardell, que ha jugat a segona nacional i ha guanyat partits, doncs l'any que ve, en vés de compaginar segona i tercera, ja entrar fixament a la... És que es poden fer moltes combinacions, no? I nosaltres hem hagut de fer un calendari particular per a cada jugador per no equivocar-nos i que un jugador no jugui més de 6 partits en una categoria, si no s'ha de quedar en aquella categoria, mateix que vull dir?
D'acord, sí.
Llavors
sí.
Hem hagut d'anar apuntant ell, que si l'Albert fa 6 partits a la segona nacional, no pot tornar a l'equip que està a la tercera nacional, i viceversa. I amb això vol dir que l'ha hagut de portar un treball de fàbula per anar controlant que no hi hagués cap equivocació, no? I llavors et fessin un partit per a l'inició indeguda, no? Sí. Això no ha passat, i l'any que ve, doncs, pot ser això, que hi hagi un jugador que en principi jugarà en cadascú la seva categoria, no? Però potser, doncs, el cas de l'Aver, per exemple, doncs, en vez de jugar aquí, doncs, ja jugar a segona nacional, i el que jugava a tercera, i a primera preferim passar-lo a tercera, però sempre amb jugadors de casa, vull dir que no hi haurà a que trobéssim un esponsor, perquè et fiquéssim una jugadora estrangera pel primer equip i un jugador estranger, doncs, tots els de casa.
Llavors, perquè fa el primer equip del masculí, continuaran el Raül, el Julio, el Miquel i l'Albert Kenji, no?
Sí, seria res de nou, sí.
D'acord. Tant aquests nois com el del femení, cap ha rebut cap més oferta des que...
Les ofertes venen a l'estiu.
Sí.
A l'estiu, que estan de vacances i es troben en tornejos i és quan comencen les manos negres. Escolta'm, tu... Ara hi ha clubs que són honrats i ens demanen, escolta, voldria fitxar fulano del Ripollet, però primer paren la directiva.
Sí.
No, n'hi ha molts que van de sota mà, no? Hi ha clubs que són senyors i primer parlen amb nosaltres. Llavors, clar, si en aquest jugador li fan una bona oferta, clar, imagina't com el cas del Massip de jugar d'Imitat d'Honor
sí.
A la Súper, i a l'escala de Girona, amb un pis a l'escala de Girona, doncs, ei, tu, escolta'm, no li pots dir que no al criu.
Exacte.
Pensa que aquí, amb el Ripollet, no cobran ni 5, m'entens que vull dir? Doncs no li pots dir que no, eh?
Mm.
I hi ha clubs que ho fan, i hi ha clubs que passen per allà i van directament al jugador.
I teniu algun tipus de temor de que aquest estiu rebi algú en especial?
De moment no hi ha res. Ei, res que ens hagin comunicat. Potser que algun club s'hi hagi trucat particularment amb un jugador, però no ens han dit res, eh?
D'acord.
Ningú ens ha dit res.
Feia unes setmanes parlàvem amb el Miquel Arnau de, doncs, bueno, la seva tasca, no? Que continua sent la referència del primer equip, però cada cop està detallant més la seva, el seu paper com a entrenador. Sí. Quin paper serà el de la temporada vinent del Miquel?
Si no hi ha res, ell el que voldria és no jugar. Fer d'entrenador i que al seu lloc doncs, hi jugués un jugador. Però, esclar, els altres jugadors que estan jugant a segona nacional els hi falta bastant per dir ei, faré algun punt a la divisió d'honor, mateix que vull dir.
Sí.
Perquè atès que, per exemple, el Julio, que és un jugador que ha jugat molts anys, doncs a la divisió d'honor només ha fet 3 punts. Mm. Entès que vull dir? Perquè ja és forta per ell. Llavors, els altres els seria molt fer el salt de jugar de segona nacional a la divisió d'honor. Ara, no vol dir que també tenim la sort aquest any de que hi haurà 6 equips catalans a la divisió d'honor.
Serà...
perquè posar l'Olot, el Figueres, vull dir, no haurem de fer tants desplaçaments. A la divisió d'honor masculina hi haurà 5 equips de Catalunya, o 6 equips de Catalunya, i a les noies hi haurà 5 equips de Catalunya. Vol dir que la lliga serà forta i de millor dius, mira, aquest infantil, Cas Albert, Cars, Mar Miró, escolta, avui aquest partit que el donem per perdut, o que ja està guanyat encara que perdin, el fem jugar a divisió d'honor.
Clar, aquest estalvi de més equips catalans podria afavorir en un cas concret de, doncs, el Miquel decidís definitivament deixar de jugar, podria permetir al club acudir al mercat?
No, bueno, pensa que els jugadors per poc que es cobri és car, no? Llavors ell jugaria, però dius, mira, l'equip ja està salvat, doncs ara jo descanso i fem jugar amb un altre, no? Però esclar, això fins que no estàs a la lliga i veus els equips i veus qui juga amb cada equip, no pots fer una planificació de com quedaràs, m'entens que ve dir?
D'acord, i ja per acabar, Ramon, per la propera temporada, primer, equip femení, quins creus que han de ser els objectius?
Jo crec que anar pel títol.
Sí.
Sí, perquè aquest any hem perdut molts partits per la inexperiència, primer any de jugar, any gent veterana, i hem perdut per 4-3 partits que es podien haver guanyat, no? Doncs, generalment, amb els equips de Catalunya, amb els 3 equips que Catalunya que han pujat, si no es reforcen, nosaltres som superiors. Si no es reforcen, Més en tots els altres que els hi han plantat cara, es podria estar molt bé lluitar pel títol. No vol dir que llavors es pugés o es renunciés, però sí a lluitar pel títol.
D'acord, i del masculí?
El masculí és mantenir-se, perquè sempre la gent es gasta més calés amb els equips masculins que l'equip femení. Tots porten estrangers,
Sí.
I aquí és que porten un estranger i el millor del seu país, no? O si hi ha un jugador català que és bo, pam, cap allà a jugar, no? Hi ha jugadors a Granada que no hi ha cap jugador a Granada. Són estrangers, hi ha un de Girona i un de Barcelona, no? I aquí ja és més difícil pronosticar.
D'acord, doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i continuem parlant aquestes darreres setmanes de la temporada.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Canviem d'esport, passem al futbol i començarem amb el Futbol Club Ripollet, que aquesta setmana ha tingut una derrota bastant dolorosa a casa. Ens porta a la seva actualitat el nostre company, el Marc Mata.
Bona tarda, i diumenge el Club Futbol Ripollet no va saber resoldre el partit i va perdre a casa davant la Unió Esportiva Sants per 0-4. Abans de començar el partit, amb dos equips van rendir un homenatge a l'equip infantil A del Ripollet per convertir-se en campió de Lliga. Aquest homenatge per part del primer equip va ser en forma de passadís davant de tota l'afició present en el camp. Els ripolletens s'enfrontaven al segon equip de la taula, un equip que jugava la promoció d'ascens a la tercera divisió nacional, mentre que el Ripó necessitava els 3 punts per la permanència a primera catalana. El partit va començar amb el domini local, tot i que els dels Sants van sortir molt seriosos i en el minut 22 va arribar el primer gol visitant, marcat per Sergio Navarro, que va aprofitar una errada del porter local, Uri Llaveria. No havien passat ni 5 minuts de Luis, que Luis Gaudioso, jugador barceloní, situava el marcador 0-2 d'un xut de fora de l'àrea. Durant tot aquest temps, els homes d'Antonio Romero van tenir bones oportunitats per transformar en gol. Els dos gols dels Sants van deixar tocat el Ripollet i abans del descans, Uri Llaveria va aturar un penal a favor dels visitants. Un xut que, a no ser d'aquest bon joc del porter ripolletenc, hauria estat el tercer gol visitant. Els ripolletencs van marxar al vestuari tocats, tot i que Antonio Romero, en el descans, els va donar missatges positius i motivadors. A la represa van poder veure un Sants que continuava dominant el maig i un Ripollet que pressionava més per agafar el domini del partit i poder donar la volta al marcador. En aquest temps van veure unes quantes faltes que van originar unes quantes targetes grogues, una pels barcelonins i tres pels vallesans. Al minut 66, un xut d'Àlex Leig a porteria va fer que el porter ripolletenc no aconseguís aturar el gol verd i blanc i el marcador passés a 0-3. Ja amb el Ripollet desfet, el jugador barceloní Sergio Navarro va guanyar l'esquena a tota la defensa i va tancar el marcador amb el 0-4. Aquest resultat va facilitar al Sants estar més a prop de l'ascens a tercera divisió i va complicar més la permanència a primera catalana pel Ripollet. Al final del maig, Henry Locio, entrenador del Sants, va valorar positivament aquest partit davant els micròfons de BTV i de Ripollet Ràdio.
Molt bé, molt seriós, vull dir, és moment de guanyar sí o sí, molt més si es guanya d'aquesta manera. Aviam, la primera part jo crec que amb el gol s'ha baixat molt la sortida amb molta intensitat del Ripollet, el segon ha tranquil·litzat més, potser el fallar el penal, digue, potser sortim a la segona i és una altra cosa, però no, hem mantingut la serietat i després hem intentat controlar el partit des de la pilota i controlar les zones que no havien d'entrar ells. Crec que s'ha fet molt seriós, un treball molt seriós i després han caigut els altres dos gols que ens han donat la tranquil·litat.
I l'ambient al vestuari com està després d'aquesta victòria?
Clar, després de la victòria és genial i ara molt més que acaben de dir que la via crec que ha marcat el 2-3, per tant molt més, o sigui, ens acostem molt més al de dalt, ens refermem en la segona posició, aviam si podem fer la gesta aquesta temporada.
Com es treballa ara a partir d'ara?
No, igual, perquè hi ha dos partits, s'ha de treballar igual, vull dir, s'han de treure 6 punts, com sigui, i a partir d'aquí, doncs, esperar, aviam si el comitè diu alguna cosa nostra, i, clar, molt millor que no promoció, molt millor intentar quedar el més alt possible, però, bueno, això ja és cosa de tercers.
Com afrontàveu aquest partit?
Home, era un partit complicat, o sigui, igual que la setmana passada el Ton anava allà jugant-se molt per baix, avui el Ripollet també, crec que el Ripollet no té, o sigui, té un molt bon equip, o sigui, no té tan mal equip com per la posició que està, potser les coses no han sortit gaire bé per, no sé, mala sort, els resultats que... I sabíem que era un partit complicat, el camp aquest és complicat i bueno, mira, al final, o sigui, els moments del partit han determinat tot el que ha estat i com ha estat.
Qui també ha valorat el match ha estat Antonio Romero, entrenador del Ripollet.
Bueno, lo que es en tema resultado, valoración negativa, claro. Pierdes por 0-4, no puedes hacer una valoración positiva del resultado. Pero bueno, del tema de los chavales, de los jugadores, pues la verdad que la actitud fue para mí buena. Hicieron, trabajaron, corrieron y bueno, dieron todo lo que podían dar dentro del campo. Lo que pasa es que bueno, en las situaciones de juegos puntuales el San fue casi 100% efectivo y pagamos su efectividad.
¿Qué autocrítica podrías hacer del partido, si es que la hay?
Sí, hombre, claro. Sobre todo que no supimos estar bien en los momentos puntuales que ellos pues tiraron con el penalti 5 veces de portería y nos metieron 4 goles.
¿Cómo viste al equipo rival en cuanto a juego?
No, en cuanto a juego lo vi muy normal, quiere decir, no les dejamos jugar, la verdad es que no se encontraban cómodos, pero claro, si sabemos las situaciones de los goles, la primera fue un error de defensa nuestra, fue un pase del medio centro al central que recoge el delantero centro y se presenta solo con el portero. La segunda es un tiro raso desde fuera del área que no, nada, los 5 minutos no sacamos no supimos defender y le salió pegado al palo flojo y entró. Luego en media parte cambiamos el sistema y fuimos a por ellos jugando tres atrás porque creo que no nos valían el empate y nosotros siempre salimos a ganar. Y cuando los teníamos enganchados en su portería o en su campo, con dos ocasiones que tuvimos, sobre todo una de Moja que le sale el portero uno contra uno y bueno, no acaba de acertar la de ponerla y creo que el portero aún le pone la mano y seguramente si se hubiera caído hubiera sido penalti. Seguido de esto llegan ellos de un mal centro, por decirlo de alguna manera, desde la línea lateral de banda y entra por toda la escuadra y ya te ponen el 0-3. Entonces, aunque en esta situación el equipo siga luchando, siga trabajando, pues quiere decir mucho de él. Luego ya el 0-4 fue una anécdota porque ya estábamos todo el partido ya se había roto.
Uh-huh. Antes del descanso, el Sans os marcó dos goles. Un minuto antes de acabar la primera parte, un buen parón de Uri hizo que el Sans no os metiera el que hubiera sido su tercer gol.
Ya, por eso te lo digo, que chutaron cinco veces y metieron cuatro goles. Uh-huh. Cuatro chutes fueron goles y el penalti que lo paró Uri.
Uh-huh. El equipo se fue tocado al vestuario. ¿Qué les dijiste, qué les comentaste tú en el allí para motivarles?
Hombre, pues es lo que tengo que hacer, intentar solucionar los errores que tuvimos en la primera parte y bueno, y salir con el nuevo sistema que hicimos, que lo cambiamos, e intentar que no jugaran fácil, e intentar tener ocasiones de gol con más jugadores en ataque y bueno, y sobre todo tener buenos repliegues para que no nos cogieran en la contra cuando nos íbamos a volcar al ataque. Entonces esto era un riesgo, o superabas el partido y lo ganabas, o podía haber pasado lo que llegó a pasar, pero además en una jugada tonta que fue el gol este, que realmente el jugador no quería ni tirar a portería, que quería hacer un centro. Entonces, si tú arriesgas, ya sabes también a lo que te expones, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es entrar en un vestuario perdiendo 0-2 y no intentar cambiar algo para cambiar la dinámica y el resultado. No sería entrenador.
Uh-huh. Os quedan dos partidos. ¿Seguís creyendo en la permanencia o ya es más difícil?
Más complicado es, por supuesto. Lo que no puedo hacer es hipócrita y decir que no lo tenemos complicado, pero que creer íbamos a luchar hasta el último punto y hasta las matemáticas, como dice vulgarmente, no esté todo hecho. He visto cosas en el fútbol más imposibles que las que tenemos nosotros ahora.
Uh-huh. La próxima semana os enfrentáis a la Andorra en su casa. ¿Cómo afrontáis ese partido?
Pues con muchas ganas de quitarnos la espina del Sanz. No olvidemos que Sanz era el segundo de la clasificación por méritos propios, igual que cuando empatamos con Horta y son buenos equipos, y ahora vamos otra vez al campo del tercero empatado con el segundo. También tenemos que tener en consideración que vamos a campos de equipos que en su trayectoria están nosotros por no bajar de categoría y ellos por subir y hacer la promoción. Entonces, teniéndole el máximo respeto, pero nosotros la tenemos que ir, como no debe ser de otra manera, de ir a Andorra a ganar. Entonces, no los tres puntos, no nos valen empates ni especulación. Por eso, en otra temporada, en otra situación en la liga, pues sí que puedes ser más prudente o especular a veces con el resultado, aunque yo nunca especulo, o plantear un partido más conservador, como nos pasó ayer. También podrían salir con el mismo sistema, reforzar un poco más el medio campo y a ver si metes un gol y luego a ver qué pasa. Este no es el caso ni la situación que tenemos. Tenemos que ir con todas y ir a ganar el partido. Y si tenemos que variar el sistema para poner más efectivos en ataque y tener más llegadas a la portería contraria, pues eso haremos. Y esto nos equivaldrá pues a asumir más riesgos en defensa.
Pues Antonio Romero, muchas gracias por habernos atendido mucha suerte en los próximos dos partidos que os quedan.
Gracias a vosotros por la atención que tenéis con el...
Gracias a ti. Adiós, un saludo.
Gràcies, Marc. Seguim amb el futbol i anem amb el derbi a l'escola Can Mas, que ens porta tot el que va succeir al partit, la nostra companya, la Inés Sánchez. Inés, bona tarda.
Bona tarda. El Can Mas i l'escola es van enfrontar el passat dissabte en el que va ser l'últim partit de la temporada. Es va imposar el Can Mas amb un 2-3, un marcador que va donar els següents jocs a la classificació. L'escola ha quedat finalment en 12a posició i el Can Mas en 4 lloc a la classificació. No va ser el derbi típic en el qual destaca una gran tensió en els equips i en el qual es sent una gran agressivitat en l'ambient. De fet, va ser tot el contrari i va palesar les amonestacions que no hi va haver cap targeta groga al llarg de tot el partit. No obstant, sí que hi va haver gols. El primer va arribar al minut 12 del partit va ser Hamza Ouy, qui es va avançar al marcador donant ja una petita avantatge al Can Mas. Però aquest avantatge no va durar gaire al marcador degut a que en escassos 10 minuts es va produir l'empat al marcador amb un gol d'Alberto José Aranda. En els següents minuts no es van produir altres ocasions massa clares. D'aquesta manera s'arribava al descans amb un resultat que donava peu als dos equips ripolletens a obtenir un bon resultat. A la segona part també es van produir ràpidament els gols. Al minut 52 s'avançava un altre cop al marcador al Can Mas amb un penal d'Alexis Daniel. Es va repetir la dinàmica de la primera part i un altre cop l'escola va aconseguir l'empat, amb gol d'Eron Gómez. En els següents minuts es va produir un penal a favor de l'escola, gol amb el que podien haver aconseguit la victòria, però no va ser així ja que el van fallar. Finalment va ser el Can Mas qui va aconseguir el tercer gol a 10 minuts del final del partit. Amb aquest derbi, amb victòria del Can Mas, es va finalitzar una temporada amb situacions molt diferents pels dos equips. L'escola amb un lloc desafortunat a la classificació i un Can Mas en què en determinades ocasions van somiar amb l'ascens. Parlem amb el delegat de l'escola.
¿Cómo valoráis la temporada?
Bien, hemos acabado bastante bien, mejor de lo que yo me esperaba.
¿Y el partido?
El partido, hemos tenido muchas ocasiones, en la primera parte hemos fallado como siempre. Y eso nos ha más... Ellos han llegado dos veces a casa y no han ganado por un gol más.
Muchas gracias. Bien.
Finalment, parlem amb Xavi Huesa, l'entrenador del Can Mas, que després d'aquesta temporada deixa aquesta categoria i torna a dedicar-se al futbol base.
Bueno, ¿cómo valoran la temporada?
Bueno, yo creo que hemos hecho una buena temporada, nos hemos vuelto a quedar ahí cerca de los objetivos que nos marcamos también el año pasado de intentar pegar el ascenso, pero bueno, hemos hecho un gran año, hemos quedado ahí, quedaremos cuartos prácticamente seguro, hemos jugado la temporada pasada, no sé cuántos puntos, pero bueno, hemos hecho una gran temporada.
¿Y el partido cómo lo has visto?
Bueno, yo ya pondría un partido de verano donde dos equipos echan un rato, intentan competir y hasta ahí, ¿cómo ha acabado la temporada?
Pues ya está, muchas gracias.
Doncs Inés, gràcies. Anem amb l'hoquei. Passem a l'hoquei patins. El club d'hoquei Ripollet va perdre a casa davant del Reus Plons per 3-9. Amb la permanència matemàticament assegurada, els ripolletens, amb aquest resultat, baixen a la 9a plaça de la taula del grup B de la primera catalana amb 37 punts. El proper partit dels homes de Jordi Mestre serà el proper 21 de maig a les 10 de la nit a la pista del Mollet, equip que ara mateix és dotzè classificat amb 29 punts, a dos de la promoció de descens que marca el castellà. Crec que estem contactant amb el president de l'Albert Figueres, que farem amb ell un anàlisi del partit i també de la resta de la temporada. Ara, quan ens confirmin els nostres companys que ja està per línia telefònica, doncs parlarem amb ell. Ja tenim el president, l'Albert Figueres. Albert, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, com es va desenvolupar el partit, com el vas veure de la derrota per 3-9 davant el Reus?
Bueno, va ser un partit que semblava que l'havíem començat molt bé, però bueno, com no ens jugàvem massa cosa i en canvi els altres es jugaven molt, van haver-hi molts canvis dintre de l'equip, van intentar que jugués tothom ara a final de temporada i això pues, ens va fer que acabéssim la primera part amb, guanyant ells 3-4 i anàvem guanyant 2-0 i el partit al final de la segona part pues, se'n va anar una mica de lo que era la tensió normal i bueno, van acabar guanyant bé i nosaltres no vam fer una bona segona part, però bueno, i ara enteníem que era difícil si juga tothom i els mateixos minuts i donar-li minuts als que no havien jugat, pues bueno, que pogués passar això, però a més va ser un partit, la primera part, molt maco.
Consideres que després d'aconseguir la permanència matemàticament l'equip potser s'ha relaxat una mica?
Bueno, poder relaxar-se tampoc, no ho sé, podria ser això o suposo que també és una mica el que això, fer canvis perquè jugui tothom, gent que millor juga menys minuts, pues que juguin més, i ara és un temps pues, per compensar una mica coses que millor durant altres partits pues, no s'han pogut fer i l'entrenador pues, suposo que ho va considerar així i també és normal que pugui fer-se, no? La primera part a mi em va semblar bona, però la segona, pues, això, el no haver-hi massa en joc i estar salvats i ells tindran pues, que guanyar per nassos per voler pujar, pues, va fer que la segona part ens arrollessin bastant i van guanyar molt bé.
Com valores la temporada en general? Primer dels jugadors de l'equip i després la tasca del Jordi Mestres, de l'entrenador.
Pues la veritat és que bueno, quan estàvem a punt d'acabar la primera volta tots ho veiem molt difícil, en el sentit que a més havíem fet 12 punts i la veritat és que la segona volta ha sigut increïble, ha sigut una segona volta, em sembla que estem amb 37 punts o alguna cosa així i hem aconseguit el doble o el triple del que s'havia aconseguit la primera volta, o sigui, ha sigut una segona volta molt bona. Si haguéssim aconseguit i algun punt més a la primera volta estaríem parlant de que potser estaríem, de fet, mirant resultats i classificació seríem líders si més haguéssim comptat la segona volta, ja sé que això no compta, no? Però és una mica a nivell d'estadística, a més hem perdut em sembla 3 i empatat 1 i la resta guanyats, o sigui que ha sigut una segona volta excepcional, molt bona i una mica el que l'entrenador també ens deia i reflexava que era un equip molt jove, una categoria que no havien estat mai i que tenien que agafar l'experiència i realment la primera volta va ser una mica cins i la segona pues, es va millorar molt.
No sé si ja has pogut parlar ja amb el Jordi sobre la confecció de la plantilla de la temporada vinent, si creieu que gran part del bloc de l'equip actual continuarà, si heu de reforçar algunes posicions.
Sí, hem estat parlant, ja portem des d'aquesta setmana, anava apuntant coses i en principi crec que tornarem o la intenció és tornar a apostar pel bloc que n'hi ha i fer alguna incorporació perquè potser hi ha alguna baixa pues, perquè algú hi ha un jugador que se'n va a Erasmus i estarà mig any fora. Necessitaríem algú més per reforçar la delantera i bueno, pues potser hi haurà una o dues incorporacions, però el 90 o 95% del bloc esperem que mantenir-lo.
I teniu, encara que òbviament no és prudent ara parlar de noms en concret, ja heu parlat amb el Jordi sobre quins noms podrien reforçar l'equip?
Sí, ja s'han parlat i de fet ell ja ha fet bueno, contactes amb alguns i estem una mica, ara també és qüestió de deixar passar aquests dos partits que queden perquè acabi la Lliga, si hi ha gent que està fent la promoció pues, també deixar que faci bé la promoció i doncs, quan acabi una mica tot, però sí, ja s'han començat negociacions amb alguns per poder incorporar per la pròxima temporada. I creiem que bueno, l'esport mai és una ciència exacta, no? Però creiem que si l'any que ve apostem pel mateix bloc amb alguna incorporació, amb l'experiència que ja tindran d'aquest any, pues podem tindre opcions, o l'objectiu seria marcar-se, bueno, el primer és mantindre's una altra vegada, però aquest any un pas més que seria intentar anar a promoció, aviam si poguessin fer la promoció d'ascens.
Aquesta anava a ser la següent pregunta. Creus que l'objectiu ha de ser els play-offs per la propera temporada?
L'objectiu tindria que ser aquest, però sent realistes de que també és molt difícil, la temporada és molt llarga, passen moltes coses, i que l'objectiu primordial és mantindre's. Vam dir l'any passat que pujar i baixar, fer l'ascensor el primer any, podia passar, però que era una mala temporada perquè costa molt pujar i tornar a baixar la mateixa, pues és un problema, però ara aquest any seria mantindre's, però amb la vista una mica més a dalt, intentar fer una primera volta i una segona més regular, i doncs, jo crec que amb la suma d'aquests punts de la primera i de la segona poder tindre opcions a estar al playoff d'ascens. Però bueno, l'objectiu és mantindre's a primera, això és el bàsic.
Creus possible que s'incorpori també algun jugador del planter al primer equip per la propera temporada?
Sí, també hem parlat d'això, i hi ha algun jugador que l'any que ve passant de juvenils a juniors, i pot ser que hi hagi algun jugador o dos que comencin a entrenar segur amb el primer equip, i de tant en tant, pues, al millor se'ls anirà convocant, a veure com van reaccionant a l'equip, i han jugat amb segona, però que vinguin algun partit en el primer, sí, algun jugador és possible que s'incorpori al primer equip. Sí.
Quins jugadors serien?
Pues no està encara tampoc definit, però el Jordi creu que hi ha l'Àlex Canals, que l'any que ve és júnior, el José Espósito, hi ha tres o quatre que li agraden, i que encara que són jovenets, però també ho són els altres, creu que l'any que ve sent júniors, pues, poden començar a veure com va la temporada i a començar a millor ajudar una mica l'equip, i en segons quins partits pues, tindrà minuts, etcètera. Jo també ho aposto així, perquè al final ens ha donat bons resultats, en el sentit de que amb el planter i la gent de casa van aconseguir pujar a la primera, i aquest any han aconseguit mantindre'ns. La gent de casa també li agrada jugar i dona un plus que potser no donen la gent de fora, m'entens?
D'acord, i ja per acabar, Albert, quina valoració faries de la temporada pel que fa a la gestió del club, de la directiva, de tu mateix? Com valores el desenvolupament d'aquesta temporada?
Bueno, el desenvolupament a nivell de la part de dalt, pues, bo o molt bo. El segon també ens ha funcionat, en el sentit de que em sembla que estan setens o vuitens a la classificació, però no és l'objectiu, ni molt menys. Sí que era que jugadors juvenils, alguns júniors, pues, anessin jugant i anessin formant amb les categories sèniors, i ens ha funcionat bé. I a nivell de club hem tingut a diversos equips a preferent, però ens falta aquest plus de intentar arribar a campionats de Catalunya. I per arribar a campionats de Catalunya necessitem un passet més en alguns equips per ficar-nos entre els 8 millors quan ja hi ha la classificació de preferent, i intentar algun equip de Ripollet que pugui anar a alguns campionats sense la pretensió de guanyar-los, però sí estar entre els 8 millors i poder fer aquesta fase de 8 equips que fan en un cap de setmana, i poder jugar aquestes eliminatòries que són molt maques i que també donen una mica de nom al club i ajuden a que altres jugadors i que el club, pues, creixi.
D'acord, doncs Albert, moltes gràcies per atendre'ns, felicitat des d'Infosport aquesta ja permanència matemàtica del primer equip, i molta sort en el que queda de temporada en aquestes dues darreres jornades.
Vale, pues moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Vale, fins una altra, adéu.
Tanquem el programa d'avui parlant de bàsquet, el bàsquet de Ripollet. Ens porta la seva actualitat el nostre company, l'Àngel. Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem amb el bàsquet, què ens has de dir?
Comencem amb el femení, de fet farem simplement el femení, perquè el masculí, doncs, simplement per dir el resultat, 72-60 va perdre a Igualada i ja tancant la temporada en aquesta cinquena plaça. Bona temporada pels de David Igualada. I anem amb el femení, i si em demanes un titular, diríem tràmit amb espectacle. I tràmit amb espectacle perquè la primera de les dues finals de maig que li quedaven al CBR, aquesta era contra el dèbil Matadepera. I si algú en tenia cap dubte, 14-1 al minut 5, brillants les blaves i impotents les verdinegres. De tots els colors les feien les locals, 6 minuts, 22-5 i a 10 partit. Lamentable nivell exhibit pel CB Matadepera, 26-12 al primer quart. Era com un entrenament a porta oberta, sense que les visitants donessin res més que llàstima, davant d'una humiliació felina de les d'Ortega. 55-27 al descans, com dirien al circ passen i vean. Cap opció cedien les blaves, que s'exprimien per agradar el Berneda a la represa amb accions d'entrega, malgrat el més 31 a 10 del final. 92-56 per tancar el dolç tràmit blau. Aquestes eren les valoracions d'Albert Ortega al final del partit. Ara, afrontar un partit com el d'avui, el millor és sortir amb l'actitud que l'equip ha sortit. Ha sigut un huracà d'entrada i així evita segurament mesclar-te del ritme que pot posar el rival.
Sí, què tal, Àngel? Sí, ha sigut molt important, sobretot la mentalitat amb la que vam afrontar el partit, ja és d'escalfament i bueno, hem estat molt concentrats, sabent què volíem, sent molt incisives en atac, sent molt seriós en defensa, tot i que pel meu gust 56 punts són molts, de fet amb 56 punts no podem anar a guanyar el proper dia, però l'actitud és envejable. Jo crec que avui és un 10 d'actitud, han entès en què consistia el partit d'avui i era la clau, és a dir, al final aquests partits s'han de guanyar, o sigui, no s'han de jugar bé, s'han de guanyar. El que jo sí que volia és que havien de marxar amb bones sensacions de cara a la setmana vinent, perquè jo crec que no és el mateix pel rival veure que hem guanyat de 10 o que hem guanyat de 40. Jo crec que a més ho hem aconseguit. Bueno, jo estic molt content i és per felicitar les jugadores, que en un cap de setmana difícil on hem vist que hem perdut les opcions de salvar-nos matemàticament sense evitar, o sigui, no hem pogut evitar la promoció, que elles hagin mostrat aquesta maduresa de tot i així afrontar al 1000 per 1000 el partit d'avui. Jo crec que quan se'ls toca el crustó se'ls toca, i avui se'ls ha de reconèixer també que potser ha sigut un cap de setmana complicat i les noies han estat de 10.
Deies que la nota negativa potser per posar-la és la defensa. Normalment passa que quan et trobes un rival feble i tu passes també en atac, potser descuides la part del darrere.
Totalment, però això pot ser un motiu, però no pot ser una excusa.
La propera setmana contra Bàsquet Pia Sabadell es juguen salvar-se directament. Vosaltres no us jugueu la vida, però us jugueu bona part de la vida, perquè no és el mateix afrontar uns play-off amb el Berneda a favor que amb el Berneda en contra.
Absolutament. Jo crec que, a part, ja ho tenen plantejat com una final en dos sentits. El primer és que juguen aquest cara o creu, entre cometes, és a dir, ens salvem directes, us juguem una promoció, i després a la seva festa se'ls suma el senyor masculí, que també juga un play-out de Copa Catalunya. Aleshores, suposo que serà una miqueta la seva jornada. Intentarem preparar també el tema ambiental durant la setmana i bueno, jo crec que és una final per ella, és una final per nosaltres. Per tant, jo crec que jo tinc moltes ganes de diumenge i espero que ja estan bé, i al final, i això jo vaig parlar fa mesos, jo puc entendre que al novembre, a l'octubre, hi hagi partits que potser puguin fotre mandra, però el de diumenge, juguem per partits com els de diumenge. Jo crec que juguem a bàsquet i venim 3 dies de setmana per partits com el de diumenge.
Un partit com el d'avui pot semblar per l'espectador molt fàcil, després, de fet, com a espectador, quan veus una diferència tan gran, tens tendència a despistar-te. Per als que esteu a la pista, imagino que el partit no és tan fàcil.
No, clar que no, és a dir, jo podria sortir molt més content del que he sortit. Per la defensa, per exemple, per pèrdues de pilota, quan et sents més còmode et deixes anar una miqueta més i això comporta una miqueta de risc. Jo crec que a més de les 92 punts, a més de l'encert, crec que ha sigut un basquet, hem intentat que sigui bastant alegre, bastant vistós, bastant generós amb les companyes circulant la pilota, i crec que sobretot la primera part ho hem aconseguit, i jo crec que és el camí.
Tant de bo que el somriure que tenim avui el mantinguem diumenge que ve a Sabadell.
Bueno, doncs ho intentarem. Gràcies.
Molta sort.
Gràcies, Àngel.
Doncs el proper partit del CB Ripollet Sandacos a Sabadell el diumenge a 4:45 de la tarda enfront al Bàsquet Pia. I la situació queda d'aquesta manera. Hi ha 4 equips amb una victòria, en un espai d'una victòria, per una plaça de salvació directa. Ja hem deixat molt, molt enrere el descens directe, però queda aquest play-out. Desenes classificades i que no jugarien al play-out, Bàsquet Pia de Sabadell. Onzenes i jugarien al play-out a casa, la S, l'Associació Esportiva Santa Eulàlia de l'Hospitalet. dotzenes i també tindrien el play-out a casa, l'Aracena Collblanc amb 13 i 16. Tretzenes i tindrien ara mateix el play-out amb el factor camp en contra, el CB Ripollet amb 13 i 16. Què ha de fer el CB Ripollet per salvar-se directament? Doncs pràcticament un miracle. Ha de guanyar el bàsquet Pia, òbviament, i esperar que la S perdi a casa davant la l'Ovella Fia, segones classificades, i que l'Aracena perdi fora de casa, això sí, amb el Vila Torrada, que és el darrer classificat amb 0 victòries. Sembla complicat, però és possible. En tot cas, i sent realistes, per tenir el factor camp a favor en aquests play-out, tan sols amb la victòria serveix, i és realment important perquè en aquestes categories els camps són molt diferents i sempre és molt millor jugar a les cistelles que et coneixes, amb les mides que estàs acostumat. Així que segurament ens hem d'anar conscienciant que hi haurà play-out i que tindrem 2 setmanes més de bàsquet.
Si finalment es confirma aquest play-out, quines possibilitats donaries al Ripollet de cara a salvació?
Doncs màximes, per una raó, perquè recordes que al desembre vam acabar 2016 i hi havia aquestes 2 victòries pel CB Ripollet. Som a 15 de maig i aquestes 2 victòries són 13. És a dir, a 3 victòries per mes, diguéssim.
Sí, 11.
Un percentatge de 70, de 65, 60-65% de victòries aquest 2017, si no més. Evidentment, és un equip que arriba cap amunt, que millora sensacions competitives, i normalment els equips que estan en aquesta zona baixa no acostumen a venir amb aquest, amb aquestes estadístiques en els darrers mesos. Les estadístiques i el joc et fan estar tranquils. També, si mires els altres grups, trobaríem salvacions amb 12 victòries i en el CB Ripollet en 13. Jo crec que tot és positiu, però és bàsquet i són play-outs i és molt diferent a una fase regular. El cap et funciona diferent i això fa que tot s'iguali molt i, evidentment, tocarà patir. Però, veient el que hem vist, la confiança jo crec que ha de ser màxima en les d'Albert Ortega.
Esperem que aquesta evolució positiva de la que parlàvem, doncs, finalment culmi amb aquesta salvació. Per tancar, parlàvem que ja el masculí ha acabat la seva temporada. Farem anàlisis més profunds en els següents programes, però per fer un anàlisi primer, quin és l'anàlisi teu de temporada del masculí?
Doncs un equip que venia amb un nou entrenador com el David Igualada, que era una aposta nova, tot i que era algun molt conegut de la casa, era una aposta nova i per tant s'havia de veure quin era el seu rendiment, amb una plantilla amb no gaires canvis respecte a l'anterior i unes perspectives, doncs, de repetir el que s'havia fet la temporada anterior o almenys no passar-ho malament. L'equip no només no ho ha passat malament, sinó que ha estat a la part alta, i si no haguéssim tingut alguns partits com aquells partits que havíem titulat l'increïble, que realment és increïble que això passi, no que el Ripollet perdés, el CBR perdés, sinó que algú perdés un partit així, era molt complicat, i va passar. Si no hagués passat, estaríem parlant d'una altra cosa. Evidentment, són condicionals i també hi ha de l'altra banda, eh? Condicionals, també s'han guanyat partits que potser no es mereixien tant. Però jo crec que la lectura és molt positiva i crec que la nota per David Igualada ha de ser bona.
Hem de felicitar tant el... Esperem que el femení el felicitem de totes amb la salvació.
Estem parlant més del femení que del masculí perquè el temps és limitat i qui s'està jugant les coses és el femení, però això no vol dir que el masculí no ho està fent bé, que ho ha fet realment molt bé.
Ha fet una molt bona temporada. Doncs, Àngel, moltes gràcies i anem amb el tancament del programa. Moltes gràcies a tothom, com sempre, per escoltar-nos un programa més. Ens tornem a trobar aquí al 91.3 de la FM, Infosport, a Ripollet Ràdio, el proper dilluns, que ja serà 22 de maig. Anem ja tancant la temporada també nosaltres, que estarem aquí fins al juny. I poc més a dir. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins la propera setmana.